Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia d'ambient tardorenc. Intervals de núvols que ens acompanyaran tot el dia amb l'amenaça d'algun plogim.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Són les 8 d'aquest divendres, que és 18 de desembre del 2020, l'últim programa de l'any. Un any que vam començar celebrant que una part de la grossa de Cap d'Any havia tocat el Baix Empordà, i amb 400 persones capbussant-se el primer bany de l'any a Sant Feliu de Guíxols, ben aviat vam tenir el primer ensurt. Va començar amb una forta tempesta, una pujada tradicional del Daró quan plou molt, tot un dia sense llum a la comarca, i vinga aigua, i tanta que al final els pantans de més amunt estaven tan plens que van haver de deixar molta aigua, i llavors el resultat van ser crescudes al Baix Ter, que es van traduir en posar en perill moltes vides, però per sort les pèrdues només van ser econòmiques, milionàries, això sí, de més de 20 milions d'euros en alguns municipis. Semblava que no podia passar res pitjor, però ja llavors, quan lluitàvem contra la glòria, sense mascareta, tots amuntegats, començàvem a escoltar sobre un virus a la Xina, però fins al març no va explotar. Molts, sincerament, no hi veiem el perill fins aquella dramàtica segona setmana del març, en què el virus es va treure la mascareta i es va ensenyar amb tota la seva duresa. El 3 de març vam tenir el primer cas al Baix Empordà, el 6 de març en vam tenir un altre, el 9 de març un altre, i vam arribar ràpidament a la xifra d'una desena de casos diaris. La primera mort registrada per coronavirus al Baix Empordà arriba el 20 de març. Llavors també tenim el drama del Palafrugell gent gran, ara investigat per la Fiscalia, que es va allargar moltes setmanes i que ara s'està expandint en aquests moments a més altres residències de gent gran, com us explicarem avui. Tenim actiu el brot de Palamós i també un de nou a Calonge. Però amb la calor, allà el maig, el juny, va arribar l'alegria, i per les famílies que havíem aconseguit escapar-nos del virus, va ser un estiu amb tot obert, amb molta més gent, més optimista del que molts ens havíem explicat. Però aquesta alegria amagava una segona onada que ara ens ha encavalgat amb la tercera. Amb molts més casos, això sí, molts més casos al Baix Empordà i moltes més morts que la primera vegada. Aquesta situació tan greu, perquè ha estat una situació molt greu, també ha amagat aquest any altres notícies que haurien estat la capçalera en altres anys. Per exemple, Dolors Bassa tornarà a passar un Nadal a la presó. Li han pres el tercer grau, al qual tenia tot el dret. El jutge ha dit que la llicència de les obres del monstruós xalet del Golfet no s'hauria d'haver donat. I en un any normal també ens hauríem rigut de la famosa allà de Llafranc, o hauríem anat al cinema amb tranquil·litat, al Corso del Costa Brava o al Festival de Cap Roig. Però al 2020 li queden menys de dues setmanes, acabarem l'any vacunant-nos, si més no la gent gran, una part de la gent gran, els avis de la residència. Això és molt bona notícia. I per tant, com més aviat tinguem tota la població vacunada, més aviat ens podrem viure un 2021 en condicions. Avui al Supermatí us direm adéu. Acomiadarem el trimestre, agafarem una mica de vacances, però no marxem lluny, perquè ens podreu seguir escoltant cada dia amb un butlletí informatiu aquí a la ràdio i a la nostra web amb tota la informació actualitzadíssima al minut, i evidentment en el moment en què es posi una vacuna al Baix Empordà hi serem per explicar-ho. Però és que aquest any tenim una programació de Nadal més interessant, més especial que mai. Per començar, tota la redacció d'informatius ens hem treballat uns resums de l'any que serviran per reflexionar el que ens deixa el 2020 a nivell informatiu. Després us els ampliarem, però és ADN, Ràdio Capital, proximitat, rigor i confiança. I l'Àlex Mata us portarà un resum musical amb els èxits que han marcat l'any. I atenció, una sorpresa pels dies festius, pels dies de Nadal, que és que Ràdio Capital, atenció, emetrà els 8 contes de Nadal de Pere Calders, locutats per en Miquel 40 i moltes altres veus que reconeixereu, esperit nadalenc per unes festes estranyes que ens mereixem viure feliços. Les 8 i 4 minuts. Benvinguts a la Ràdio de l'Empordà. Saludem ara tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital, començant per en Gerard Descats. Gerard, què tal? Bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Ara sí, Gerard.
Bon dia.
Sandrín, també bon dia. Gerard.
Bon dia.
I Roger Rams, bon dia.
Bon dia.
També saludem l'Anna Salvador. Anna, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I l'Eugènia Güell. Eugènia, bon dia.
Hola, bon dia.
Un brot de coronavirus afecta 29 dels 34 usuaris de la residència Calonge. De fet, tot va començar ja fa dues setmanes, concretament el 3 de desembre.
Exacte. Segons avança el diari de Girona i ha confirmat la CNN, el dia 3 de desembre, dos dels residents van mostrar símptomes d'haver contret la Covid-19. De seguida es va fer un test antigènic a la resta d'usuaris per comprovar si hi havia més afectació i es van detectar 7 positius més. El centre va separar els contactes estrets i va posar en marxa les mesures de contenció necessàries.
Dos positius en el cribratge intensiu a la Bisbal, on s'han fet 1.714 testos ràpids.
El Departament de Salut ha detectat dos casos positius en el cribratge intensiu a la Bisbal d'Empordà, on s'han fet més de 1.700 tests ràpids d'antígens. El cribratge, que ha durat 3 dies, va començar dilluns després que el risc de rebrot a la població superés els 900 punts fa dues setmanes.
Atenció a això, el Comitè Científic Espanyol tomba la proposta de la Costa Brava com a reserva de la biosfera UNESCO.
El Consell Científic del Govern Espanyol, encarregat de donar el vistiplau a la candidatura que va presentar la Costa Brava com a reserva de la biosfera, reconegut per l'UNESCO, ha emès un informe desfavorable per motius principalment urbanístics i polítics.
I encara a nivell urbanístic i mediambiental, el Govern de la Generalitat ha presentat una proposta de menor impacte per la variant de Torroella de Montgrí.
Davant la forta oposició d'entitats ecologistes, pagesos i ajuntaments, el conseller de Territori, Damià Calvet, ha presentat aquesta nova proposta.
Una proposta que el que fa és crear un nou pas per sobre del riu, de manera que el que teixés és una xarxa que millora la mobilitat. Creiem que amb molt pot impacte ambiental, paisatgístic i agrícola.
De totes maneres, Calvet ja va avançar que si tampoc compta amb el suport del territori, es deixarà de banda.
Entrem a l'agenda més aviat cultural, perquè aquest cap de setmana hi ha dansa a Palamós amb el Festival Ona Dans. El festival, organitzat per l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Palamós amb la direcció artística de la companyia Cobos Mica, proposa dos espectacles, triple estrena de dansa i corps.
Sí, malgrat les restriccions degudes a la Covid-19, divendres els espectadors gaudiran d'una dansa molt física amb la triple estrena de dansa, sota la direcció dels coreògrafs i ballarins Peter Mica, Alberto Galindo i Katia Merkassen. Dissabte, Corps ofereix un espectacle multidisciplinari al voltant de la vida i la mort.
Entrem a la informació relacionada amb el Nadal, perquè ja està aquí, i, per exemple, avui us expliquem que Torroella de Montgrí estrena Mercat de Nadal aquest cap de setmana.
La celebració del Mercat de Nadal de proximitat a la plaça de la Vila és la principal novetat que cada municipi aquest Nadal. Hi participaran 11 parades de comerços i artesans locals i es podrà visitar aquest cap de setmana dels dies 19 i 20 i el dels dies 2 i 3 de gener.
Important això, interessant. I a més, clar, el Nadal, el fet és que ha arribat a tot arreu del Baix Empordà, no?
Sí, els municipis del Baix Empordà, malgrat tot, faran el que puguin per fer-lo el més nadalenc possible. Us explicarem totes les activitats de les que podreu gaudir aquests dies.
I avui mirarem una mica més enllà, mirarem 3 setmanes enllà per explicar-vos que l'arribada dels Reis d'Orient als municipis del Baix Empordà, que arribaran, òbviament els Reis d'Orient arribaran, i s'ha adaptat a les mesures de seguretat.
Alguns ajuntaments, com Sant Feliu de Guíxols o Pals, han optat per crear un nou format amb campaments reials. Altres llocs, com Mont-ras o Esclanyà, els Tres Reis faran una rua per més carrers que altres anys perquè els nens i nenes els puguin saludar des de casa seva i no hagin de sortir al carrer.
Per cert, que els comerciants de Palafrugell sortegen aquest Nadal 3.000 euros en descomptes.
Sí, també sortejaran 1.500 obsequis i regals valorats en 20.000 euros. Seguint amb el lema Palafrugell ho trobot, es posa en marxa aquesta campanya de Nadal comercial en la que hi participen un total de 165 establiments i negocis del municipi.
Moment de conèixer la previsió del temps. Ja tenim un connectat amb l'Albert Aparicio. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
Quin temps ens espera per aquests dies?
Doncs avui, que és el darrer divendres de la tardor del 2020, perquè dilluns canviem d'estació, i ho fa amb un temps característic de la tardor, precisament, amb un cel que serà força ennuvolat pràcticament al llarg de tot el dia d'avui i amb l'amenaça d'alguna precipitació feble i dispersa, en forma de plogim. A hores d'ara trobem 11 graus a Verge, 13 graus a Palafrugell, 13 també a Palamós i 11 també a la Bisbal. Temperatura mínima que és més alta a causa d'aquest cel tapat i poca amplitud tèrmica la que tindrem avui, amb màximes que com a molt arribaran als 15 graus. Demà encara alguns intervals de núvols al matí, però més clarianes i sol a la tarda. I per diumenge al matí passa un petit front molt desgastat que ens deixarà alguns intervals de núvols al matí i no es descarta algun altre petit ruixat i clarianes, més clarianes cap a la tarda.
I ens pots fer un avanç de com serà els dies, com serà el temps els dies festius de Nadal, sobretot, vaja, si tindrem sol o no, si sí. Podrem passar-lo una mica, si podem tenir les finestres obertes.
Sí, doncs tindre les finestres obertes serà complicat pel tema fred. La pluja no està clar, hi ha algun model que marca que pot ploure una mica, però no està clar de moment que pugui ploure. El que sí que sembla que està clar i els models es posen d'acord és que farà fred. Si bé entre dilluns i dimecres de la setmana que ve començarem amb força sol i temperatures màximes que poden fregar els 19 graus, passat el dia 24 i sobretot el dia de Nadal i Sant Esteve, i ben bé fins pràcticament cap d'any, la temperatura baixarà notablement amb un de ple hivern. Per tant, si hem de fer dinars a fores, en terrasses, obrir finestres, haurem de regular la temperatura d'alguna manera, perquè farà fred a fora.
Gràcies, Albert.
Adéu, fins ara.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Quan són les 8 i 11 minuts, molt pendents també de les mesures de restricció que pugui presentar el govern, que presentaran en una roda de premsa, en principi a les 9, tot i aquestes coses sempre s'endarrereixen, però estarem pendents d'això, si surt, si algun mitjà avança quines són les mesures restrictives, tot i que no van en la línia, sembla, de tancar-ho tot, sinó de ser més quirúrgics. Avui, doble reflexió al supermatí, doble comentari. Per començar, l'advocat Marc Traité.
Riure és necessari, tenir sentit de l'humor imprescindible. Sovint en situacions de tensió, per iniciar una negociació o per presentar-nos en un entorn hostil, l'humor trenca el gel i es converteix en un generador de canvi en positiu que embolcanya l'interlocutor d'un to proper. El clown Guillem Albà, en un reportatge a TV3, explica que riure hauria de ser obligatori, que la gent que no riu és perillosa. Mentre riem, ens trobem en el costat positiu de la vida, en un present que estem gaudint prescindint de futurs incerts o superant seqüeles del passat. Per desenvolupar-nos amb encert en les relacions socials, convé dominar el sentit de l'humor, saber trencar el gel i crear complicitat, extrems que es donen quan caiem en gràcia. Algú amb qui som capaços de compartir somriures és algú amb qui també som capaços de sentir-nos bé. Segurament, tots recordem de l'institut o l'escola aquell professor que sabia transgredir el rigor institucional acadèmic per provocar somriures entre els alumnes. Aquell professor que era capaç de fer somriure la classe. També era capaç de guanyar-se els seus alumnes. Un record que dura per sempre. En plena pandèmia, amb mascaretes cobrint-nos el rostre i un ambient enrarit, presentar-nos davant algú que acabem de conèixer xocant amb desinhibició els colzes és una bona manera de començar amb bon peu una presentació. Enmig de la sobrietat, un gest divertit provoca el canvi necessari per fer florar el contacte humà que tots necessitem. Dominar el sentit de l'humor és gaudir d'una competència més per utilitzar en tot un món de contextos diferents. Una competència que no només és divertida, sinó que, a més, ens dona un suport en la nostra carrera professional o en la vida personal.
Gràcies, Marc. I un segon comentari, el de l'Andreu Paneque.
Els llums es van apagar. La gent va fer silenci. I es van sentir aquelles paraules que des de feia mesos, molts dels que estàvem asseguts a les nostres respectives butaques, esperàvem amb gran desig i il·lusió. Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. En efecte, després de mesos d'espera, divendres vaig poder tornar a gaudir d'una de les meves passions, el teatre. Però aquest cop, tornar a gaudir d'un espectacle significava molt més. El retorn significava en si mateix una protesta activa, un reclam cap a les institucions i govern perquè d'una vegada per totes entenguin que la cultura, lluny de ser un simple entreteniment, és moltes altres coses. És un sector professional, és un element bàsic per la construcció d'una societat crítica, és un component de reflexió i creació, un espai col·laboratiu i de construcció de comunitat. La cultura capitalista ens ha fet centrar, i si se'n permet obsessionar, en la productivitat. Tot allò que no generi un producte no interessa, o més ben dit, se'l qualifica com un privilegi, el que en determinats moments no és necessari. Doncs bé, tal com els joglars, la mítica formació catalana teatral ens va ensenyar, el teatre, com la cultura en general, és un element de transformació essencial. Per tant, la cultura en un moment com el que vivim, lluny de quedar en un segon terme, hauria de ser una aposta de país.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Ara mateix és un quart de nou del matí. Avui, com a cançó del dia, la veritat és que, per si algú té algun dubte, aquesta és la cançó del dia. Aquesta és la cançó de l'any, de fet, perquè és una peça que no és ni tan sols del 2020, però és la que ens farà recordar aquest any. És Blinding Lights de The Weeknd, l'original sense remixos. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Baby, I look around. Since it is cold and empty, no one's around to judge me. I can see clearly when you're.
Dilluns a divendres, de 8 a 9.
Tota l'actualitat de l'Empordà. I la millor música del món.
Ràdio. Bones festes.
Descobreix l'oferta de peix i marisc a les peixateries i restaurants de Palamós. Peix fresc, bo i de qualitat, desembarcat a la llotja de Palamós. Els professionals experts en l'ofici de la pesca aposten per la qualitat, et faciliten la preparació de les teves comandes i t'aconsellen sobre els moments òptims del consum de cada producte. Amb l'etiqueta identificativa podràs conèixer les espècies locals, el seu origen, l'art de pesca utilitzat i l'embarcació que l'ha pescat. A més, per celebrar el Nadal, podeu gaudir d'una excel·lent oferta gastronòmica als restaurants de Palamós. Aquest Nadal, vine a les peixateries i restaurants de Palamós. Peix fresc, bo i de qualitat de la nostra mar.
Avui a Palafrugell més de 800 persones configuren el nostre teixit empresarial i comercial. Donen feina a moltes famílies i fan rutllar cada dia aquest engranatge. Amb valentia, esforç, coratge i molt de compromís, segueixen caminant per oferir-te l'excel·lència del seu servei. Un somriure, les ganes de voler cuidar-te i molts valors. Els valors del comerç de proximitat. A Palafrugell, sense ells ni elles, no hi ha comerç. Sense tu, tampoc.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. Festes.
Les 8 i 20.
Supermatí a Ràdio Capital.
Un brot de coronavirus afecta 29 dels 34 usuaris de la residència Calonja. De fet, tot va començar ja fa dues setmanes, concretament el 3 de desembre.
Sí, segons avançar el diari de Girona i ha confirmat la CNN, el dia 3 de desembre, dos dels residents van mostrar símptomes d'haver contret la Covid-19. De seguida es va fer un test antigènic a la resta d'usuaris per comprovar si hi havia més afectació i es van detectar 7 positius més. El centre va separar els contactes estrets i es va posar en marxa les mesures de contenció necessàries. En els següents dies van anar apareixent 9 positius i es va arribar als 29 actuals. La majoria són asimptomàtics i només una persona ha necessitat hospitalització i es troba ara en un estat estable. Aquest divendres es faran testos PCR de control als 5 residents que no s'han contagiat. En els propers dies es preveu anar acabant l'aïllament dels residents que hagin complert el període necessari de quarantena i faci més de 3 dies que no presenten símptomes de coronavirus.
A la Bisbal, el Departament de Salut ha detectat 2 casos positius del cribratge intensiu de la Bisbal. S'han fet 1.714 testos.
El cribratge, que ha durat 3 dies, va començar dilluns després que el risc de rebrot a la població superés els 900 punts fa 2 setmanes. L'objectiu era detectar casos asimptomàtics de la malaltia i tallar les cadenes de transmissió del virus a través d'aquest tipus de proves ràpides que donen el resultat en menys de 15 minuts. Des de l'Ajuntament del municipi valoren positivament el desenvolupament del dispositiu i asseguren que els ha permès conèixer millor la seva situació.
Doncs bé, a les 9 del matí està previst que compareguin el vicepresident Pere Aragonès i la consellera de Presidència Meritxell Budó per explicar les noves mesures que aplicaran després del creixement de casos de coronavirus a tot arreu. També al Baix Empordà tenim dades molt altes. S'espera en tot cas que les mesures que es presentin no siguin gaire... sí que seran restrictives, però no seran en principi un tancament total com el que vam viure el novembre, tancament de tots els restaurants, de tots els centres comercials, sinó, diuen, seran mesures que quirúrgiques i que en tot cas poden afectar zones en concret. Vaja, si s'hagués d'afectar alguna zona i si hi hagués alguna zona que hagués de tenir mesures restrictives, hauria de ser el Baix Empordà, certament, tot i que és veritat que el risc de rebrot va baixant molt a poc, estem en mínims de les últimes setmanes i tenim la taxa de reproducció, aquell número, recordeu, que no pot passar de l'1, perquè si passa de l'1 doncs la pandèmia creix. Doncs bé, ara tenim la taxa de reproducció en 1,07. Per tant, un suspès, però per poc. Veurem si això va millorant. En tot cas, tenim 33 persones ingressades a l'UCI, a l'Hospital de Palamós. 33 persones ingressades a l'Hospital de Palamós. Déu-n'hi-do, són moltes. En tot cas, bueno, veurem si abans de les 9 doncs, coneixem alguna de les mesures que presenta el govern. Obrim ara, quan són les 8 i pràcticament 25 minuts, un bloc dedicat a l'urbanisme. Per una banda, per parlar de la variant de la C, de Torroella, de la C31, amb l'Arna Salvador, aquest estiu Territori va treure exposició pública als estudis informatius i d'impacte ambiental de la nova variant de Torroella. L'alternativa escollida passaria per fer un nou vial que connectaria la GI-643 amb la C31 i que incluïa un nou pont sobre el Ter a Ullà. La proposta va rebre una forta oposició i ara el govern n'ha presentat una nova que, diuen, té menys impacte.
El conseller de Territori, Damià Calvet, ha presentat la nova proposta per la variant de Torroella de Montgrí davant l'oposició d'entitats ecologistes, pagesos i ajuntaments de la zona, el que van considerar com el primer pas cap a una autopista de la Costa Brava. En un acte del Tebre, Calvet va dir que primerament es va fer un plantejament de desdoblament que tenia un cert gruix, però que finalment es va posar sobre la taula aquesta nova proposta que s'haurà d'avaluar.
Una proposta de menor impacte, una proposta que el que fa és crear un nou pas per sobre del riu, de manera que el que teixés és una xarxa que millora la mobilitat. Creiem que amb molt pot impacte ambiental, paisatgístic i agrícola.
El conseller va avançar que si aquesta proposta tampoc rep el suport del territori, es deixarà de banda, eh?
Exactament. Calvet va defensar que no es tracta d'una variant ocasional pels estiuejants, sinó que la voluntat de l'actuació és millorar la mobilitat de la zona.
No estem parlant d'una variant ocasional per estiuejant, sinó que estem parlant de teixir una xarxa de mobilitat, una millor xarxa de mobilitat del territori. Però si el projecte presentat rep al·legacions i no es veu clar, el que farem és continuar amb la xarxa actual, en tot cas amb millores puntuals.
Gràcies, Anna Salvador. I atenció a això, perquè sabeu que la Diputació de Girona i diversos municipis de la Costa Brava havien donat suport a presentar la Costa Brava com a reserva de la biosfera de la UNESCO. S'havia presentat la candidatura, aquesta candidatura ha arribat en un comitè científic del govern espanyol, del Ministeri de Transició Ecològica, i el comitè l'ha tombat. Diu, a més, una opinió desfavorable, per motius que se centren principalment en motius polítics i urbanístics. Roger.
Segons l'informe al qual ha tingut accés Ràdio Capital, la candidatura de la Costa Brava no pot progressar perquè al territori hi ha zones de transició intensament poblades i amb tendències difícilment reversibles quant al seu model de desenvolupament. A més, destaquen que el pla d'acció no té la concreció que hauria de tenir per respondre als reptes que planteja el desenvolupament sostenible d'un territori tan complex. A banda, el comitè critica que la candidatura no té el suport de les administracions que s'han d'encarregar de fer complir les mesures que implica ser una reserva de la biosfera. Per tot això, des de la plataforma Salvem Costa Brava ja reclamen retirar immediatament la candidatura.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, un informe que vam conèixer gràcies a SOS Costa Brava. De seguida tornem i parlarem amb ells. Parlarem amb la gent que s'oposa en aquest projecte perquè la Costa Brava es converteixi en reserva de la biosfera de la UNESCO. Parlarem amb la Gemma Gell, portaveu de SOS Costa Brava. Ara tornem.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Ràdio Capital de l'Empordà, 8 i 21 minuts en aquests moments. SOS Costa Brava demana l'anul·lació i retirar el projecte immediatament perquè la Costa Brava sigui reserva de la biosfera de la UNESCO. Creuen que les opinions desfavorables del comitè científic del govern espanyol són insalvables i que aquest projecte no podrà tirar endavant. Per això avui parlem amb la portaveu de SOS Costa Brava, Gemma Gell. Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Per què creieu que tot el que diu el comitè, per exemple, ens ho explicava ara en Roger Rams, zones de transició intensament poblades, tendències difícilment reversibles, un pla d'acció que no té el suport de les administracions necessàries per dur-lo endavant. Vosaltres dieu, això s'ha de retirar perquè no pot ser que no hi ha manera, no?, física de convertir o de revertir tots aquests impediments.
Sí, exacte. Com dius, si sí, ja ho heu parlat de quina funció té i com està estructurada una reserva de la biosfera, ja ens podem imaginar que la Costa Brava és un territori molt complex. També és un territori sobrepoblat i sí que té espais naturals que farien aquestes zones nucli, però les zones que s'han de definir com a tampó o transició i veiem que estan sobrepoblades, sobreexplotades i que la capacitat de càrrega ara mateix està molt rebassada ja des de fa anys. També la proposta no deixa gens clar com abordaria problemàtiques que tots en som molt conscients que tenim, com ara la sobrepesca, la sobrefreqüentació de les zones nàutiques o com afecta això a les praderies de Posidònia, la sobreexplotació dels aqüífers, la ramaderia intensiva, només per dir-ne unes quantes.
I això no hi ha marge, que la Diputació de Girona, que és qui presenta el projecte, no hi ha marge perquè la Diputació de Girona faci algun canvi en el projecte? Això no es pot canviar.
Bé, nosaltres, des de SOS Costa Brava, hem anat seguint tot el desenvolupament del projecte, hem participat quan hi va haver les jornades participatives obertes a tothom i nosaltres ja vam fer una proposta que inclués tres grans línies, així per resumir-ho, en les quals es concretés, no?, es concretessin prioritats d'un pla d'acció per poder solucionar, com dius tu, aquestes problemàtiques, però això no ha passat, no? No hi ha un pla d'acció ben definit, com deies abans, a l'avaluació del Consell. Aquestes tres grans línies serien, per exemple, el model urbanístic. No pot ser que un ajuntament estigui donant recolzament a ser reserva de la biosfera i alhora estigui a l'expectativa d'un creixement en els seus plans urbanístics.
Què hauria implicat, a la pràctica, què hauria implicat que la Costa Brava fos reserva de la biosfera? Hauríem notat alguna cosa als ciutadans que hi vivim?
Mira, el recel que teníem nosaltres és que això no s'acabés convertint en una mena de marca verda que no es correspon amb la realitat i que això el que pogués provocar seria encara una arribada més massiva de turisme o de infraestructures que ara mateix, com hem dit, ja estem sobrepassats. Pensem que ser reserva de la biosfera no comporta cap figura nova de protecció. Per tant, si realment volem conservar el patrimoni ecològic i paisatgístic que tenim, podríem implementar moltes de les figures que ja tenim estipulades a nivell tant de Catalunya com de l'Estat. Parlo de mesures de protecció, de zones de protecció. A més, no té recursos assignats. Llavors, aquests plans d'accions com es durien a terme? Llavors, tot això va fer que nosaltres marquéssim aquests punts de dir, nosaltres ens pronunciarem un cop el comitè científic digui i abans d'això ja van fer aquesta sèrie de propostes que et deia, no? De quina manera que es concretés, de quina manera aquestes problemàtiques les abordaria el fet de ser reserva de la biosfera.
Perquè el fet de convertir-se en reserva de la biosfera ho decideix aquest comitè? Aquest comitè té la decisió final o això després, si el comitè li donés l'opinió favorable, hauria d'anar cap a la UNESCO i allà decidirien?
Sí, això, la decisió és a la UNESCO. Això és el comitè científic representant del programa MAP de la UNESCO a l'Estat espanyol.
Per exemple, teniu constància si a Catalunya hi ha altres reserves de la biosfera, per fer-nos una idea del que és realment una reserva de la biosfera?
Sí, tant. A Catalunya en tenim dues. Uh-huh. A nivell de països catalans hi ha un parell més. A Catalunya tenim el Montseny, la zona del Montseny, reserva de la biosfera, i la zona del Delta de l'Ebre. Si ara us feu un, no? Us traspoleu i us imagineu com és la zona del Montseny o com és la zona del Delta de l'Ebre en comparació a la Costa Brava, és una mica el que comentàvem al principi d'aquesta zona nucli que serien els espais protegits, en aquest cas seria el Parc Natural del Montseny, no? I les zones del voltant, una primera zona on hi hagi una sèrie de població, però no massiva, no? I per tant, tant una com l'altra són zones que si ens les imaginem ja veiem que sí que compleixen molt bé aquesta funció que ha de fer la reserva de combinar la conservació ecològica amb el desenvolupament sostenible i ajustat a unes activitats econòmiques respectuoses amb el territori, no?
Per tant, vosaltres...
A la Costa Brava tenim diferents parcs, però llavors és el que dèiem abans, al voltant dels parcs ja tenim, bueno, construccions massives sobre població, etc.
Per tant, vosaltres defenseu que hi ha altres mesures que s'haurien d'aplicar abans de demanar un distintiu com aquest, que al final podria ser només un tema de promoció i no tindria efectes pràctics, no?
Exactament. Que no s'acabés convertint en això que dieu, no? En una mena de marca o que encara promogués més i anéssim en el camí contrari en el que hem d'anar. També pensem que potser donar aquesta marca a la Costa Brava quan no compleix les funcions de reserva de la biosfera, doncs desvirtua una mica aquesta figura, no? Per aquestes altres zones que sí que la tenen i que parlàvem ara. Mm-hmm. I sí, evidentment, des dels governs es poden implementar moltes coses abans de demanar aquesta figura. També sí. Hi ha dintre... Digues.
No, perdona, tu.
Volia comentar.
Sí.
No, digues, hi ha una qüestió que sí que està tinguda en compte dintre de la proposta i a la que nosaltres hi donaríem suport, que és la creació d'un espai, una càtedra de gestió integrada de zones costaneres que busqués la col·laboració entre el món científic i els gestors del territori, al final els polítics, no? Per trobar aquestes solucions a les problemàtiques que ja tenim i mirar quina seria la millor manera, quines lleis s'haurien d'implementar, quines figures de protecció s'haurien de posar i anar cap a això, no? Cap a fer front a tots aquests reptes que té la Costa Brava, a més en la situació actual que estem, no? No parlem només de reptes ambientals, sinó que tot això va lligar també amb reptes socials i econòmics, no? Però s'ha de buscar aquest punt de trobada entre els experts i entre els gestors i mirar cap a destinar els recursos en aquest tipus de feina, no? Que hem de fer plegat.
Gemma Gell, portaveu de SOS Costa Brava, gràcies per passar avui pel Supermatí.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Que tingueu molt bon dia i sort.
Bon dia, gràcies.
La millor varietat musical. Una sola ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio.
Aquest any, la Quina Solidària de l'Oncolliga de la Bisbal es transforma en una rifa solidària. Sortegem 10 paneres amb regals amb un donatiu de 10 euros i 5 paneres extres amb un donatiu de 15 euros. Afanyeu-vos perquè teniu temps fins al 21 de desembre per participar-hi. Us hi podeu inscriure per internet a oncolligagirona.cat. El sorteig es farà el 23 de desembre. Recordeu, oncolligagirona.cat per participar a la rifa solidària de l'Oncolliga de la Bisbal i col·labora Ràdio Capital de l'Empordà. Compra, juga i guanya aquest Nadal a Palafrugell. Del 19 de desembre al 5 de gener, vine a fer les teves compres al comerç local de Palafrugell i aconsegueix tickets per jugar a la ruleta d'Oxigen. Fins a 3.000 euros en descomptes per gastar als establiments adherits i més de 1.500 regals. A Palafrugell ho trobaràs tot. Oxigen, Associació de Comerç i Negoci de Palafrugell.
La millor varietat musical. Una sola ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio.
8 i 38 minuts. A El Nadal 2020 arriba, malgrat tots els municipis faran tota la feina que calgui per fer-lo el més nadalenc possible. Eugènia, repassem amb tu què s'hi fa a cada municipi. Per exemple, a la Bisbal ja han obert el període per participar al concurs de pessebres.
Exacte, per participar-hi cal crear un vídeo horitzontal d'un màxim de 15 segons i tenir-ho fins al dia 27 de desembre. També realitzaran la setena quina gastronòmica el proper 2 de gener a les 6 de la tarda, online, i les quines inclouen una panera completa i un bel restaurant.
I a Castellplatja d'Aro?
Doncs l'agenda per aquest Nadal és extensa. Des del 9 de desembre fins al 22 de gener es fa l'exposició del 20è concurs de felicitacions de Nadal a la Biblioteca Mercè Rodoredo. El dia 5 de gener es farà el gran sorteig de Nadal amb varis premis i també es podrà realitzar la gincama de Nadal d'enxaleria del municipi. El dissabte 19 i el diumenge 20 de desembre hi haurà diverses projeccions mapping i en pantalla pel municipi i també es farà l'exposició de diorames, pessebres i composicions nadalenques que s'inaugurarà el 20 de desembre. També aquest dia es faran activitats de Nadal per recollir fons per la Marató Online i hi haurà el Caga Tió a S'Agaró i un concert de Nadal a la sala polivalent del Castellplatja d'Aro. I atenció, perquè encara no s'acaba aquí. Es farà el cicle de Nadal d'espectacles familiars amb diverses actuacions fins al dia 3 de gener i, evidentment, també hi haurà Nit de Reis.
Anem cap a Palamós.
El dia 20 de desembre fan al Teatre La Gorga un munt de Nadales de Cris Juanico. El dijous 24 de desembre fan el Tió de Nadal a l'Arbreda perquè els nens i nenes puguin fer-lo cagar cantant les cançons de sempre i també una missa de Nadal i una escenificació del naixement de Jesús.
Següent poble, Torroella de Montgrí.
Doncs des d'avui es fan tallers de Nadal al pati de Can Quintana. També hi haurà el mercat de Nadal i cantada de Nadales pels carrers de la vila a càrrec de l'agrupació Coral Anselm Viola. El concert d'any nou i el concert de Reis seran el dia 1 i 3 de gener, respectivament, el primer amb l'orquestra de Terres de Marca i el segon, el de Reis, amb la Big Band i el cinema amb la Girona Jazz Band Project Music.
Begú.
La sala d'exposicions de les Escoles Velles s'omple de mostres artístiques. D'una banda, l'exposició fotogràfica del Pessebre Vivent de Begú i d'altra, l'exposició del concurs de postals de Nadal 2020 fins al dia 9 de gener. A més, el dia 20 de desembre fan el Caga Tió a Begú i a Esclanyà i el 14è Nadal esportiu i lúdic al pavelló municipal. Com sabeu, és per nens i nenes amb jocs, gincames, torneig de futbol sala, partides de bàsquet, voleibol, tot plegat per passar un bon matí aprenent i gaudint alhora.
Marxem cap a Palafrugell, Eugènia.
Sí, aquest dissabte 19 de desembre fan l'exposició del pessebre tradicional Lluís Bries a la Fundació Josep Pla. Es faran activitats virtuals, que són un taller de postals de surt de Nadal, i també aquest dissabte 19 també organitza el Museu del Suro un streaming d'Instagram per ensenyar a fer un àlbum de suro de Nadal.
I de fet, no marxem de Palafrugell perquè seguint amb el lema a Palafrugell ho trobaràs tot, es posa en marxa la campanya de Nadal comercial organitzada per Oxigen Palafrugell Comerç i Negoci. Participen un total de 165 establiments i negocis del municipi.
Amb la campanya es repartiran durant el Nadal 3.000 euros en descomptes i més de 1.500 obsequis i regals valorats en 20.000 euros. El principal atractiu d'aquesta campanya serà la ruleta, que tornarà a sortir al carrer després de l'èxit de l'any passat. Enguany, a causa de la Covid-19 i les mesures marcades per les autoritats, la ruleta s'ubicarà al centre comercial per fer un control de l'aforament. Repartirà premis varis dies i per participar es podran aconseguir tiquets de tirada fent les compres a tots els comerços i negocis adherits a la campanya. Els premis de la ruleta són molt variats, però destaquen els 3.000 euros de descomptes, com deies, i els més de 1.500 regals i obsequis que aporten els establiments participants i Oxigen.
I amb l'Anna Salvador, ara ens centrem en Torroella de Montgrí, perquè la programació de Nadal d'aquest any té una novetat important, que és el mercat de Nadal. S'estrenarà aquest cap de setmana i participaran 11 parades de comerços i artesans locals.
És el primer mercat de Nadal que se celebrarà a Torroella i vol ser un aparador i una mostra de l'oferta del comerç local del municipi. El mercat se celebrarà els caps de setmana de demà, dia 19 i 20 de desembre, i del 2 i 3 de gener. Es podrà visitar de les 10 del matí a les 8 del vespre els dissabtes i de 10 a 2 del migdia els diumenges. Per garantir la seguretat, es marcarà el recorregut amb un accés i una sortida pels visitants.
Per altra banda, també a Torrella, l'Associació de Comerços ha presentat una campanya de Nadal.
Sí, l'Associació Montgrí Comerç ha organitzat de nou la campanya Premi Aquí, per les compres realitzades entre l'1 i el 29 de desembre. Aquest any, però, ha canviat el format de premis per fer-los més repartits. Per aquest motiu es sortejaran 30 premis de vals de 100 euros per bescanviar les botigues del Montgrí Comerç.
Gràcies. Ara hem d'explicar que el coronavirus impedirà celebrar les cavalgades reials tradicionals de cada 5 de gener i, de moment, la Generalitat tampoc no ha fet indicacions sobre aquest tema. De totes maneres, el que sabem segur és que els Reis vindran i, davant d'aquesta situació, molts ajuntaments ja han començat a adaptar o inventar nous formats que permetin fer-los arribar amb tranquil·litat i que tothom els pugui veure, Anna.
Sí, entre els diferents municipis podríem dir que hi ha dues vies. Primerament, hi ha els que han apostat per mantenir la Rua dels Reis, però ampliant els carrers, per on passa, perquè nens i nenes les puguin veure sense sortir de casa seva. I per una altra banda, també hi ha els que han decidit innovar i crear un nou format per rebre els Tres Reis. A Montràs, per exemple, els Reis faran una rua que anirà passant per molts dels carrers del municipi entre les 4 i les 8 del vespre. Així doncs, els infants podran saludar-los des de finestres, balcons, portals i patis. És també el cas d'Esclany. Pel que fa a Begur, els Tres Reis visitaran les cases porta per porta el 5 de gener. Totes les famílies que vulguin rebre els Tres Reis s'hauran d'inscriure presencialment a l'àrea d'alcaldia de l'Ajuntament de Begur fins al 30 de desembre.
I després hi ha aquells municipis que han decidit canviar el format i crear els canvis reials.
Exacte, és el cas de Sant Feliu de Guíxols, on els Reis arribaran el 3 de gener. Fins al dia 5 s'instal·laran en un campament reial al pavelló de la Corxeta. Allà rebran a tots els nens i nenes que els podran donar les seves cartes. En aquest cas és obligatòria la reserva prèvia, que es podrà fer a través de l'oficina de turisme o la web de l'Ajuntament a partir del 21 de desembre. A més, a Sant Feliu, els dies 4 i 5 de gener faran uns espectacles de llums amb 50 drons que es podran veure des de balcons, finestres i terrasses. A Pals, els patges arribaran el dia 2 de gener i tots els nens que vulguin podran passar pel pavelló de 5 a 7 per saludar-los. Mm-hmm. Els Reis tindran el seu campament reial al recinte gòtic i l'obriran al públic el dia 5 de gener. En aquest cas també és necessari inscriure's a l'oficina de turisme.
Té molt bona pinta tota aquesta arribada de Reis. Un format similar a aquest que ens explicaves també es farà a Palamós, a Santa Cristina d'Aro i a Castellplatja d'Aro.
I els Tres Reis rebran a tots els palamosins i palamosines a nou polivalent dels 50 metres. Serà també el dia 5 de gener a la tarda en dues sessions diferents per evitar acumulacions. Es poden reservar les entrades gratuïtes a la web del Teatre La Gorga. També a Santa Cristina d'Aro s'han organitzat tres sessions la tarda del 5 de gener al pavelló perquè els infants puguin veure els Reis. S'hi podran anar en grups de màxim 6 persones i també es poden reservar les entrades a la web de l'Ajuntament. I finalment, Ses Majestats visitaran a Castellplatja d'Aro el dia 5, de 6 a 8 de la tarda. Seran a la sala polivalent de Castell d'Aro i al Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro, on els nens i nenes els podran visitar i donar-los les cartes. Funcionarà també amb reserva prèvia i franges horàries. Les entrades es podran reservar a internet, també presencialment, a partir del dia 21 de desembre. I aquesta és la informació que coneixem de moment. Faltarà veure si les indicacions que ha de publicar el govern sobre les cavalcades properament fan variar o no aquestes activitats.
I veurem aviam què anuncia avui mateix el govern. Aviam què en sabem. Gràcies. Aquest és el repàs de totes les activitats que podeu fer o que estan previstes pel Nadal aquí al Baix Empordà. Si voleu ampliar-les i voleu recuperar tota aquesta informació, la teniu a la nostra pàgina web radiocapital.cat. De seguida, aquí a la ràdio, us explicarem les novetats de la programació d'aquest Nadal a Ràdio Capital. Però abans hem de parlar de tecnologia i d'oci digital amb en Josep Lluís Vidal. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Hello, bon dia, què tal?
Què, com estàs?
Bé, i tu?
També bé, aviam,
amb ganes... Impacients.
Sí, impacients.
Falten 12 minuts.
Sí, 12 minuts. Bé, bueno, 12 minuts... 12 minuts teòricament, però ja se sap que les rodes de premsa del govern,
clar,
si no van mitja hora tard, no són rodes de premsa del govern.
Per favor.
Una cosa.
Per favor.
Bueno, i després, tot plegat, que també genera una incertesa important.
Sí, sí, estem molt acostumats a aquest 2020 ja, aquesta incertesa, jo crec.
Sí, no saber què farem les properes 24 hores.
Sí, sí, ja no parlem d'una setmana vista, ja parlem del cap de setmana sent divendres, vull dir, imagina't.
Escolta, parlem primer de tecnologia, d'oci digital, després ja parlarem del Nadal. Aviam, sabem alguna cosa de per què va caure Google finalment? Hem avançat alguna cosa des que... Ja, perquè va ser el dilluns, no, això?
Va ser dilluns a migdia, sí, mig matí, migdia. A veure, sabem l'explicació oficial, que és, bueno, és coherent, no dona lloc a una interpretació conspiranoica. El que passa que, bueno, sempre ja saps que hi ha els que volen treure una mica aquesta versió, no?, sempre, de totes aquestes coses. L'explicació que va donar Google a mitja tarda, més o menys del dilluns, és molt curiosa, per això, perquè resulta que tothom va percebre, de fet, va ser així, vull dir, Google va caure, i a més, ho va fer, permetre'm l'expressió, de morros, o sigui, va caure del tot, o sigui, sí, va caure absolutament tots els serveis, no va ser com a l'estiu, que, per exemple, no sé si recordes que l'agost també va patir una caiguda més o menys seriosa. En aquesta ocasió van ser de 7 hores. La cosa aquí el dilluns no va durar tant, va durar mitja hora, tres quarts, més o menys. Mm-hmm. Però a l'estiu va durar la cosa 7 hores. El que passa que van ser serveis una mica menys, no tan cridaners, com per exemple el Gmail, no? Va ser la funció d'adjuntar documents als correus de Gmail, la gestió d'alguns arxius en Google Drive. Clar, el que va passar dilluns és que va caure tot, va caure Gmail, va caure YouTube, va caure Drive, va caure Calendar, tot, vamos, tot, o sigui, el món es va parar durant mitja hora gairebé. Van caure els webs que tenen tot adjuntat als servidors de Google, vull dir que va ser una mica una tragèdia, eh? Què va passar? Doncs el que va passar, segons Google, és que va fallar el sistema d'autentificació d'usuaris. Jo no sé si tu, Dani, coneixes algú que no tingui oberta una sessió de Google en el seu navegador.
Potser hi ha gent que no sap com fer-ho, però un cop...
Però inconscientment ho fa.
Un cop saps fer-ho, dius, és molt útil.
I no la tanques mai.
No, no, no.
Tanques el navegador, però no tanques la sessió.
De fet, jo el primer que faig quan obro un ordinador nou o que és la primera que faig servir és iniciar sessió a Google perquè m'apareguin totes les meves pestanyes, perquè m'apareguin les webs que visito més.
Molt bé. Doncs el que va fallar...
Molt bé, o molt malament, perquè potser aquesta no seria la forma.
Clar, molt bé des del punt de vista de la comoditat, molt malament, sinó des del punt de vista de la seguretat, perquè quan marxem d'un dispositiu, el que hauríem de fer seria tancar sessió. La de vegades que jo m'he trobat dispositius compartits amb sessions obertes i dir, jo ara què podria fer amb això? Mira, podria canviar contrasenyes, podria fer xafardejar i podria fer absolutament de tot. Bueno, amb Google i amb Facebook i amb molts serveis, m'he trobat, però vaja. El cas que va passar? Va passar que va fallar això, l'autentificació dels usuaris, el sistema que permet doncs comprovar quan tu introdueixes el nom d'usuari i la contrasenya, si això es correspon i per tant si ets tu, donar-te servei al teu espai, no? Mm-hmm. Com que això ho fa servir d'aquesta manera, la majoria de persones, vull dir que hi ha molt poques, o relativament poques persones que facin servir el servei, per exemple, de... Clar, a veure, Drive, per exemple, no el pots fer servir o Gmail si no t'autentifiques, no? Però el buscador sí. Tu podies fer una cerca a Google sense iniciar sessió.
I això funcionava.
I també podries fer una cerca a YouTube i veure un vídeo a YouTube sense haver d'iniciar sessió.
Per tant, el que fallava és quan tu iniciaves sessió, no? La sessió pròpia.
Exacte. De fet, hi havia alguns repos usuaris que deien no, és que si obro una pestanya d'incògnit, no?
Ja,
o no em loguejo, doncs funciona perfectament, no? Doncs el que va passar va ser que va fallar aquest sistema d'autentificació. Per tant, això, a més, va ser una fallada a nivell global que es va donar, sí que és veritat, més a Europa que no passa a altres indrets del món, però que de seguida Google va descartar que es degués ni a un atac hacker ni a res per l'estil, sinó que simplement, doncs, bueno, va passar això. Uh-huh. La veritat és que, bueno...
Jo t'he de dir que a mi no em va afectar perquè tota l'estona que va estar el Google caigut, jo estava al cotxe. I vaig...
Sí. I el Maps? No anaves amb el Google Maps,
No anava amb el Maps.
Perquè imagina't que aquí podia haver estat un perill,
Però vaig arribar al lloc on anava i dic, ostres, què ha passat? Bueno, no vaig entendre res.
Mira, jo em vaig assabentar perquè m'ho van dir, em van fer el comentari, però en aquell moment no feia servir cap aplicació de Google, però sí que vaig fredejar i vaig veure que el calendar pues, havia caigut.
És cert
i
que mare de Déu, és a tot arreu. Bueno, sí. Escolta, Josep Lluís, un moment perquè hem de parlar de les festes i del Nadal.
Va, vinga. Nights are getting short and our hearts are clear. Fills the air and Christmas cheer does too. Picking out Christmas tree so loudly. The joy this time it brings to you. Ah, i quan estàvem preparant aquesta secció una mica més allò per celebrar i per desitjar a tots els oients bon Nadal i per explicar-vos què és el que tenim preparat per aquests dies, en Marc Clapés em va fer una llista de Nadales així més animades i que no són les típiques, i aquesta jo crec que és la millor de totes, és que és boníssima. Santa is coming for us de la CIA, és que m'encanta. Jo crec que tinc aquí ja preparats a tothom. Tinc Miquel 40, què tal? Ets aquí? No hi ets. Ah, sí que hi ets, clar, espera un segon, perquè és que això són coses del directe, un moment, perquè pararem la música
ara.
La tornarem a tirar. I ara parles i et sentirem bé, Miquel.
Hola, bon dia.
Bon dia, què tal? Com estàs?
Bé, mira, m'enganxes aquí acabant d'enregistrar coses.
Què estàs gravant?
Doncs jo estic gravant un personatge de narrador d'un dels 8 contes de Nadal d'en Pere Calders, que emetrem el dia 25.
Contes de Nadal de Pere Calders. No sé si molta gent n'havia sentit a parlar, però són preciosos, no? Dius?
Sí, més que preciosos, són curiosos. Són inèdits, perquè Pere Calders té un recull de contes incomptable, però al mateix temps en tenia 8, que eren específics de les festes, i són curiosos, dic, perquè podrien, no sé, perquè són irònics, sarcàstics, alguns d'ells són molt contundents i tristos, però d'altres són divertits, i retraten coses que podrien haver-se escrit abans d'ahir, no sé.
I els escoltarem a la ràdio.
Els escoltarem a la ràdio i els tindrem al web radiocapital.cat publicats a partir del dia 25.
Els estàs gravant ara, dius?
Jo no estic gravant alguns, sí, estic fent els últims retocs del meu paper, perquè vaja, cada conte hi ha diversos personatges.
Qui participa? Qui més podem escoltar?
Doncs mira, podrem escoltar a veure, espera, que hi ha molta gent. Podrem escoltar en Xavier Serrano, podrem escoltar en Xavi Dalmau, la Sílvia Pedret, en Joel Codina, podrem escoltar en Toni Selles. Mira, ja hem trobat en Toni Selles, ja sabem on estava. Gravant contes. La Lola Sanz, vaja, tot un munt de gent que s'ha prestat a fer aquest radioteatre que torna a Ràdio Capital.
Fes-nos un spoiler.
De què, d'un conte?
Sí.
Ostres, no sé. Si vols et puc... faig un fragment d'un conte. La part del... Bueno, llegiré tots els papers de l'auca perquè lògicament no tinc aquí ara els altres dos, eh? Però mira, n'hi ha un que es diu Nit de Pau i Bones Festes i que diu així. Diu... Hem anat evolucionant, això és innegable. I va arribar un moment en el qual per muntar un pessebre calia demanar un permís del municipi. Jo vaig fer-ho de seguida, perquè m'agrada complir, i a mitjan novembre ja havia cursat la sol·licitud. A primers de desembre se'm va presentar un inspector. Era un jove amable, molt ben educat. Diu, vinc per la qüestió del pessebre, em digué. Diu, però si encara no l'he contestat, vaig respondre-li jo. I ell m'explicava que precisament es tractava d'això, de prendre-s'ho en temps, perquè un cop armada l'escenografia, les correccions imposades per la normativa legal suposaven més molèsties. Aquest és el primer paràgraf, i explica una mica com al final, far de la normativa, el senyor que munta el pessebre acaba fotent el pessebre en l'aire i diu, mira, si de cas, diu, em donaré de baixa, i l'altre li diu, oh, és que ara no pots perquè per donar-te de baixa has de pagar una taxa.
I quan escoltarem això?
El dia 25, a partir del dia 25, farem allò que anem fent durant les festes, que els posem el 25 al matí, el 26 a la tarda, perquè ningú s'ho perdi.
Molt bé, doncs gràcies, Miquel, estem molt pendents, després es pot recuperar la web, no, això?
Sí, sí, vale, sí, vale, sí, vale. Per cert, felicitats per la temporada, Dani, que no ha sigut gens fàcil, no. I tirar endavant un supermatí cada dia, un informatiu d'una hora en una ràdio local, és molt complicat. Per tant, felicitats per la feina. Esperem que el 2021 vagi cap amunt i no cap avall com aquest any.
I ho fem extensiu a tota la redacció que tenim aquí, Gerard, Eugènia, Anna, Albert, què tal?
Hola, molt bé.
Escolteu,
m'ha encantat aquest fragment d'en Calders,
No, oi, tu que ets molt de llibres, t'encantaran els contes aquests, Eugeni.
Els escoltaré tots, Miquel. Sí, sí.
Escolteu, aquí a la ràdio, a banda d'aquests contes, que són un dels plats forts, pel Nadal també tindrem moltes novetats, per exemple, un nou format de resums de l'any que estem preparant entre tots. No sé si ens voleu explicar, per exemple, a Eugènia i Anna, quin és el format o quin és el tema del vostre resum de l'any?
Jo, per exemple, faig el resum cultural i, evidentment, ha sigut un any, com en tots els sectors, molt dur per la cultura també, però també hi ha hagut punts de llum. No sé si recordeu que va obrir, per exemple, la llibreria Vitela de Palafrugell, i aleshores explicarem una mica això, farem tot el recorregut de com ha anat i una mica de balanç.
Tu, Anna, ens explicaràs què va significar el temporal Glòria, no?
Sí, serà el temporal Glòria. I bé, doncs farem un resum de com van ser aquests primers dies, que ja van començar fort l'any, parlarem amb diferents protagonistes.
I amb en Gerard també parlarem d'una altra de les protagonistes de l'any aquí a casa nostra, que és la Dolors Bassa, que ha tornat a entrar a la presó, i tu passarà un any, un Nadal més empresonada, no?
Exacte, serà el tercer Nadal consecutiu des del 2017 que passarà a la presó del Puig de les Basses. I al principi de l'any va ser positiu en coronavirus, a mitjans de l'any li van atorgar el 100.2 i més endavant el tercer grau. El problema és que ara, fins abans